Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
I com que se suposa que estem sortint de la pandèmia, també hem de suposar que tots els esdeveniments que d'alguna manera no només apleguen coneixements, sinó que apleguen persones, es viuen amb un altre esperit quan es veu que com a mínim es poden fer presencials. Xavier Duran, bon dia, bona hora.
Bon dia, moltes gràcies.
Suposo que amb una certa il·lusió de saber que podem tornar a la presencialitat, no?
Molta il·lusió, molta, moltíssima.
Perquè això ha estat de por, això, ja.
Sí, bé, l'any passat va ser, el festival es va tenir que celebrar 100% virtual, i bueno, tot i que es va fer un desplegament tecnològic important per poder assegurar que la senyal via streaming, l'emissió de totes les ponències via streaming es pogués rebre i seguir bé, amb molt bon resultat de participació i de seguiment, clar, va ser virtual, vull dir que tot i que alguns dels ponents van venir, aleshores vam fer servir la seu de l'Hotel Calípolis, que vam muntar tot un plató per poder fer la retransmissió i tot, i va anar molt bé, la veritat. També n'hi va haver molts que es van connectar, doncs, bueno, un noi des de Costa Rica, per exemple, no? I ho vam emetre en directe i no hi va haver cap problema tecnològic. Vull dir que també va ser una mica un descobriment el fet de saber que la tecnologia ens permet fer tot aquest tipus de coses, i això, doncs, la veritat és un avenç important. També.
Començo precisament per aquí, per als aprenentatges de l'any passat. Si és que en va deixar alguns que serveixen per l'edició d'enguany, per les futures...
Sí, i tant. Tot i que... jo crec que primer un gran aprenentatge, això sí, és cert. I jo crec que a partir d'ara, no solament el NEC, sinó la majoria dels esdeveniments es plantegen ja d'entrada en un format híbrid. Sí que és cert que nosaltres seguim intentant i aprofitant la possibilitat de que ja hi hagi un 100% d'aforament a la sala, doncs el fet de que vinguin presencialment. Finalment, l'experiència de conviure i estar a prop de grans professionals, doncs, bueno, hi ha una part d'interès especial. Vull dir, som certs socials i ens agrada el contacte, no?
Sembla mentida, però... com això ho hem après, eh? Ens deien, no? Ha vingut aquí per quedar-se aquesta qüestió de la virtualitat, bueno, però aquesta comunicació tan vivencial...
No, això...
Això crec, és inevitable.
Jo crec que no, jo crec que és inevitable. Però, i a més ens agrada i és una altra experiència. Tot i amb això, oferirem en streaming directe totes les ponències, eh? De tal manera que ara estem preparant i enviarem els enllaços perquè finalment qui no pugui venir doncs pugui també fer el seguiment via streaming.
Per explicar-ho d'una forma des del punt de vista dels professionals que us dediqueu, Com s'ha viscut aquest any i mig de pandèmia en el món de la comunicació?
Bueno, doncs és una molt bona pregunta, perquè jo crec que és un sector que ja ha viscut altres situacions difícils, eh? Cada vegada que hi ha una crisi, recordo molt clarament la crisi del 2010, com a mínim 2 anys abans les agències ja sabíem que hi havia crisis. Oficialment no existia, però ja ens n'adonàvem. Les retallades en inversió publicitària ja eren molt evidents. És un sector que es retalla de seguida, aquí hi ha un problema, es retalla pressupost i com a conseqüència passa.
Pues que és un dels primers, que es veuen a venir.
Sí, sempre, bueno, sí, ho ha sigut sempre.
Aha. De la mateixa manera, és un dels primers que veuen anticipar?
També, sí, podríem dir que sí, perquè ara s'està recuperant molt bé el sector. És a dir, ara mateix... jo crec que hi ha molts sectors, eh? També en parlem de l'immobiliari, etc. Però el sector de la publicitat s'està refent força. Vull dir que ara mateix les dades són bastant, podríem, no sé si molt optimistes, però optimistes. I què hem après? Doncs, què va passar? Doncs, hi va haver sectors que van patir molt més que uns altres. Perquè quan tens clients que encara segueixen amb una... que et retallen pràcticament a zero el teu pressupost, doncs no tens pressupost i tu tens un equip i tens tot un as d'allò, i que això queda molt afectat. Però ha estat un sector que s'ha sapigut i ha pogut beneficiar-se molt del teletreball. Finalment, un creatiu, un dissenyador gràfic, un copy, un director, directora d'art,
que estigui on sigui.
Pot treballar des de casa seva. És a dir, l'important és que hi hagi una bona coordinació, que hi hagi una bona gestió de la planificació dels projectes i que finalment les directores, directors que aportin segueixin assegurant que el treball es pot fer mantenint, en aquest cas, les exigències de seguretat aprovades per el Covid i que la feina no se'n ressenteixi. És a dir, una cosa és que perdis un client perquè no inverteix. Una altra cosa és com t'organitzes per treballar. Una cosa que crec que ha afectat molt és que abans una visió típica de l'agència era unes grans oficines en un centre neuràlgic d'una capital i arribaves i tenies tots els premis allà estesos per dir fixa d'una gran sala i tot era com una mica de presentació una miqueta possiblement opulent de què era el món de la publicitat, no? Jo crec que això ha canviat avui en dia.
Es tornarà això o no?
Jo crec que no.
Que no?
Veus, això sí que és un canvi que
aquesta, no sé si dir, aquesta, molt... aquesta escenografia de l'agència...
Aquesta escenografia jo crec que ha canviat molt, perquè fins i tot les més grans, és a dir, les més grans són les que més han patit les conseqüències d'aquest canvi. Tot i amb això, és veritat que la cohesió dels equips és més fluida quan es veuen amb els passadissos i fas una reunió immediata que no les reunions. Però s'ha creat o s'ha desenvolupat, perquè ja existia, el que és l'agència col·laborativa. Un dels socis i gran col·laborador del Festival Sitges Next, el Camil Roca,
sí.
que és un dels més grans professionals i directors creatius que hem tingut i que tenim, afortunadament, i que col·labora amb nosaltres, ell té ara una agència col·laborativa, és a dir, ell què fa? Gestiona equips en funció dels projectes i ja no està com a director creatiu executiu d'Ogilvy, sinó que ell, bueno, i encara la marató de TV3 encara la dirigeix ell, vull dir, i em porta no sé quantes edicions, potser 15 o 16, vull dir que...
Aleshores, que estem parlant de professionals autònoms,
sí, podríem
que venen coordinats manera. Per algú,
sí.
Necessito... Tu per aquella feina,
bueno,
tu
mateix,
per...
Jo mateix, la meva agència funciona igual. Amb una diferència, quan jo vaig muntar la meva agència el setembre del 2008, abans de la crisi,
sí,
en aquell
sí,
moment
s'intuïa,
però encara tot just, jo ja la vaig muntar amb aquesta idea.
És a dir, sí. Això de plantejar una plantilla en nòmina a la manera, no sé si dir, clàssica,
ja no és així. Tens que tenir una estructura bàsica mínima,
sí.
Per la possibilitat de tenir flexibilitat i adaptabilitat ràpida en funció del projecte, perquè és molt difícil aconseguir un anunciant que et digui, escolta, jo et contracto per no sé quants anys i això no canviarà.
Yeah.
Aquest compromís és molt difícil. Aleshores, si tu no tens aquests compromisos amb un professional que tens en nòmina, sí que tens un compromís. Aleshores, si no tens aquesta flexibilitat i capacitat d'adaptació, el projecte perilla.
Per tant, entenc que moltes empreses també han abaratit costos per aquí.
No
fa falta una gran superfície, no fa falta un gran local.
No en tinc un més remei.
I agafant l'exemple que ens comentaves abans, de quina manera les empreses han tornat a la vida real, les que no van deixar d'invertir en publicitat, respecte a les que van dir no invertim, aguantem aquest any com sigui. S'ha notat això?
A nivell d'anunciant?
A nivell d'anunciant.
No
és a dir, li ha sortit a compte una empresa dir no, aquest any de pandèmia no invertirem en res.
A vegades també ells, quan tenen que reduir despeses, no tenen més remei que fer despeses.
Catallà.
Hi ha la teoria, ja s'ha debatut molt sobre això, és a dir, qui realment és el moment adient o més important per invertir en publicitat i per desenvolupar la seva comercialització, no? I aquí ja diu, bueno, justament quan hi ha menys soroll o quan hi ha més oportunitats, doncs tenir una presència que et posicioni. La teoria diu una cosa i a vegades la pràctica diu una altra.
Perquè la pràctica diria que en aquest any ningú ha tingut ganes de res,
bàsicament. Va baixar la inversió, va baixar el consum, va canviar el consum.
Som.
I aleshores les empreses s'han d'adaptar a les circumstàncies del mercat. I les agències de publicitat no deixen de ser empreses de serveis dels anunciants. Allà on hi ha els anunciants, els hi donen el servei de la comunicació, de tal manera que és l'efecte dominó. No?
A partir de la pandèmia, teníem molt clar abans suports publicitaris, premsa, ràdio, televisió, internet, etc etc. Amb la pandèmia, les plataformes han tingut una presència que ja no deixaran, i fins i tot els responsables de canals de televisió diuen que el model de televisió haurà de canviar perquè perquè moltes de les seves estructures estan caduques davant la demanda de les persones ara que volen una forma de consumir molt diferent. Sí. Això ha canviat també el mercat publicitari?
Sí, ha canviat, sí. I ha accelerat algunes de les coses que tothom ja sabien que passarien. El comerç electrònic ja fa molt que existeix. Vull dir, el que ha fet és l'evidència de moltes empreses adonar-se'n que han d'estar presents i donant aquesta opció multicanal pels consumidors. La televisió canviarà? Sí, perquè també és cert que estem veient molta televisió a través de les plataformes de consum de continguts, i també ens apareixen anuncis, eh? Quan connectem, per exemple, a Movistar Plus,
sí, abans.
Anuncis, uh-huh. I són anuncis que es poden targetitzar, es poden segmentar molt més en funció de qui tens, quin usuari tens davant.
T'ho dic perquè si ara fos jo empresa i li preguntés a Xavier Duran, em vull anunciar, m'anuncio a YouTube, m'anuncio a una plataforma, m'anuncio a la premsa, m'anuncio a la televisió, sí, m'anuncio a la ràdio, què faig?
Bueno, primera, la planificació de mitjans és una part de l'especialització de la comunicació que és molt complexa. Vull dir, avui en dia és tan complexa...
És que ara et dona la sensació que això és un,
que
és un món, no?
Una especialització i una professionalització molt, molt acurada. És a dir, avui en dia... jo sóc més de la part estratègica,
no tinc
idea de planificació. És a dir, quan jo necessito fer una planificació, la poso en mans de professionals de la planificació.
Però les empreses han de fer això ara.
Sí, home, i tant. I llavors ells requereixen inclús d'eines, ells tenen softwares i tenen desenvolupades aplicacions que en funció de... Clar, aquí són totes les variables que són tipus de producte d'empresa, el mercat on està, tipus de públic objectiu, estacionalitat, inversió i el temps de la durada. Aquí hi ha tota una sèrie de variables que es fiquen i aleshores et donen opcions, perquè si, per exemple, vas a un públic objectiu de senyores de més de 40 o 50 anys, Facebook és més interessant que Instagram. Ah. Però si vas a gent més jove, és més interessant Instagram que Facebook. Okay. I és la mateixa plataforma del Mark Zuckerberg que pots contractar en la mateixa gestor de les campanyes, pots triar on vols fer.
Que ningú li sàpiga greu, eh? Facebook ara és la plataforma de la gent gran.
Pues sí.
Ho podem dir d'aquesta manera,
sí. Home, no molt gran.
No molt gran, però la gent...
Déu-n'hi-do.
Diguem-ne que els joves no estan a Facebook.
No.
Això s'ha vist molt clar.
Jo recordo perfectament els meus alumnes, fa anys, deia... hi havia dues plataformes, una espanyola que es deia... Ai, ara no sortirà el nom. I preguntava, i aquí a Barcelona tothom estava a Facebook. I ara no en tinc cap alumne de la facultat que estigui fent tots a Instagram o TikTok.
Això
canvia, però no deixa de ser una plataforma o una altra. L'important és saber qui està i a on i en quin tipus i en funció del producte i de la inversió i de la planificació, doncs hi haurà experts que et diran, escolta, fes tele. Hi ha moltes empreses que seguiran fent tele, però totes faran també, tindran presència en el món digital. I n'hi ha d'altres que els diran, home, doncs no facis tele. Vull dir, perquè no et sortirà a compte. Però això és, vull dir, no hi ha cap mitjà millor. Encara segueix siguent la televisió el mitjà estrella, però és cert que les inversions cada vegada són superiors a internet. Ja hi ha, vull dir, Espanya és el segon mitjà en inversió publicitària. No m'estranyaria que aviat fos el primer. Vull dir que...
Com que això de la innovació en la comunicació pot permetre moltes coses, un fenomen com el d'Ibai Llanos... Què és, des del punt de vista de la comunicació? A un anunciant li podria interessar introduir-se dins el que són aquests, no sé si canals o influencers?
Això és, és el mateix. Un influencer, l'influencer abans es deia testimonial. Val? I el fet de que un famós digués alguna cosa, tenia credibilitat.
Tenia credibilitat, sí.
Avui en dia, els famosos que tenen credibilitat es diuen influencers. Llavors,
i generen molt diner o no?
Sí, perquè si han aconseguit tenir una personalitat, crear uns continguts interessants per un públic en concret, l'anunciant que vulgui arribar a aquest públic en concret té una via d'accés i de recomanació que pot condicionar la seva resposta i la seva condició a la compra. Aleshores, és evidentment és la mateixa, és un canal útil que està molt regulat. Hi ha moltes agències que s'han dedicat exclusivament a gestionar influencers, perquè els influencers fan la seva feina, però d'aquí a parlar amb anunciants, les condicions, els contractes, els per què, quan, com i com coordinar-ho tot, s'han especialitzat. De fet, jo tinc una exalumna que té una agència que li va superbé d'influencers i, a més, viu a Sitges des d'aquest passat mes de juliol. Vull dir que...
Que ho tenim una mica impostat, aquest fenomen, o no? Quan tota una part d'adolescents, de joventut, ja no pensa tant allò de fa anys, no, és que vol ser jugador de futbol, no, és que tothom vol ser influencer.
Bueno, perquè, aviam, clar, veiem un món ideal del món dels influencers, no? Perquè de repent els admiren, això és com dir, com els jugadors de futbol. Vull dir, tots els nanos de petits volen ser estrelles del futbol. I ara també tenen en els adolescents un altre mirall en el que admirar-se també, que són aquesta possibilitat.
Un like val diners?
Eh?
Un like val diners.
Sí, i tant, i tant. Bueno, molts tant. Likes valen diners.
Molts likes valen diners.
Tenir-ne molts i valen diners.
Molts és molts, eh?
Bueno, clar, és que en poden... És que aquí hi ha un nivell que és el que es diu en tassa d'engagement. És a dir, tu pots
de tenir... compromís.
És la traducció.
La traducció literal.
Es valora no solament el fet de tenir-ne molts, sinó l'activitat que tenen els teus seguidors. És a dir, si tu puges un post o qualsevol cosa, fins i un like és un like.
Sí, sí,
però
sí.
Es pot retuitejar, es pot compartir o es pot comentar. En la mesura en què hi ha aquestes variables d'activitat al voltant de la teva seguidors, doncs es valora més o menys.
D'acord.
Vull dir, no solament ja el diu, tens 3 milions de seguidors, vale, doncs val tant.
Una certa fidelització.
Hi ha una primera, diguem-ne, tall, un sedàs, que és volum, quantitat, però després hem d'entrar en la qualitat.
Els àmbits en què es treballarà en aquest Festival Next: innovació, estratègia, contingut de marca, producció, nou periodisme.
Sí, també.
També. Docència, automoció, activisme i creativitat. Tot això en aquests dos dies.
Ja està molt atapeït. Sí, sí.
En tots aquests àmbits, què és el que està canviant més?
Jo crec que és difícil de dir-ho, això, perquè és difícil de dir-te exactament on canvia més. Perquè
tots hem viscut aquest procés de la pandèmia.
Jo crec que molt, és que és... Ha canviat tot molt, però també és cert que hi ha coses que no han canviat tant. És a dir, la tasca d'un equip creatiu, que tenen idees, i que analitzen el producte, la marca, el públic objectiu, com posen en valor el producte o servei, això és un procés que no ha canviat. En canvi, quan dius com m'adreço a un col·lectiu específic, llavors quan entres en el detall de la peça, del mitjà, de la plataforma, això ha canviat més recentment, perquè clar, vull dir, fa dos dies no estaven fent campanyes a Instagram, o a TikTok, o en altres plataformes, o com les fèiem servir. Aquestes plataformes donen opcions publicitàries, canvien constantment, vull dir, de com es feia publicitat al principi de LinkedIn. Bueno, jo recordo quan Instagram no permetia fer publicitat a la seva aplicació per mantenir la puresa del contingut.
Sí, sí, aquella puresa que era una aplicació destinada bàsicament a la fotografia.
Pues fixa't en com ha canviat.
I això
de,
és ara...
Això ho va comprar sí. Facebook, però vull dir que també és veritat que algú ha de capitalitzar o monetitzar l'esforç que això representa, perquè darrere hi ha una despesa descomunal. Vull dir, mantenir això tampoc és gratis, no ens pensem. Però jo crec que sí que ha canviat, i lo important del festival és que aquí s'analitza ja no solament el canvi,
sí,
sinó el que està per venir. O sigui, aquest festival recull els principals agències, anunciants, o una selecció dels més innovadors que estan fent les coses, doncs que el que volem és que marquin les tendències. És a dir, hi ha professionals, grandíssims professionals, que el que ha de debatre'n és sobretot això. Aleshores, ja no solament queda ja implícit el canvi que s'ha produït, sinó que estem veient les conseqüències de lo que vindrà en un futur immediat. Crec que el valor més important d'aquest festival és justament això, és un punt d'inspiració per veure quin és el camí que tindrem aviat davant nostre, no? Per poder triar davant de la incertesa i tenir una idea més o menys cada vegada més clara de cap on va, no?
Està per venir, per exemple, una publicitat i una comunicació cada vegada més personalitzada,
sí, clar,
més a la mida de cadascú?
Sí, 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 totalment. Perquè és que les eines ho permeten. Per exemple, la campanya nostra, la campanya del Festival Next de Publicitat, que ha desenvolupat l'equip creatiu de Zopa, que és una agència superinnovadora, dirigida, perquè hem tingut la sort de ser dirigits pel Camil Roca, és una publicitat generativa. I què vol dir això? Que en funció de les dades que existeixen d'un usuari, rep una configuració de l'anunci diferent. Si tu et connectessis a través de Google,
sí,
i veiessis l'anunci, et sortiria una configuració diferent que si em connectés jo. Val? És a dir, això és un exemple molt innovador de com avui en dia pot evolucionar la publicitat. I és la mateixa campanya, eh? Estem promocionant el Festival Sitges Next d'Innovació en Comunicació. Doncs tu rebries un impacte publicitari diferent que el meu. I això es fa amb un algoritme de forma automàtica. Val? Clar, a partir d'aquí pots fer moltes coses. I per què es pot fer? Perquè d'alguna manera cada vegada deixem un rastre, deixem una informació amb el nostre consentiment, eh? Si no volem,
sí, sí, sí.
Si no volem, no volem.
Sí, però ara és difícil també ja no voler.
També, però
en el sentit que gairebé totes les aplicacions però demanen un cert consentiment, no?
Inclús un anunciant. Tu ets client d'una marca i hi ha marques que tenen clients que poden anar des de gent jove fins a gent gran, de tots tipus i tipologies. Bueno, tots han de rebre el mateix impacte. Aquesta mateixa marca, que ja té els seus clients, el lògic és que s'adrecin a ells de la manera més personal i personalitzada possible.
Sembla mentida, eh? Abans el mèrit era que una publicitat fos, d'alguna manera, ben acollida o un impacte per un ventall de gent molt divers, i ara el mèrit està en que la publicitat aconsegueixi ser eficaç en cadascun
dels segments. Clar,
dels segments.
Perquè el temps ha demostrat que això és més eficaç. És a dir, jo crec que l'època de les grans campanyes massives, d'un missatge per el mateix missatge per tothom, ara es passa a un missatge per cadascú. I avui en dia la tecnologia ens ho permet. És a dir, home, jo crec que grans anunciants com no sé, Cupra o Cervesa,
sí,
LAM,
sí, sí,
doncs anuncien el seu cotxe i no. Però quan entres en el detall de les campanyes d'internet, digitals, etc., aquest missatge ja no és tan generalista, no és el mateix. Ja cada vegada s'adapta a les exigències de cada tipologia. El sector d'automoció que està present aquí són grans anunciants, són grans inversors en publicitat, sempre ho han sigut.
I anunciants d'estil de vida, també.
I finalment són els que més coneixen i més saben com adreçar-se a un públic per aconseguir, ostres, que s'adrecin a un concessionari propi en el cotxe, finalment, no? I el poden personalitzar, i entres en una pàgina web d'automoció i allò és un món
ara al·lucinant. Ara, com a especialista, és més fàcil per un publicitari fer un producte tenint en compte tota la informació que té del potencial comprador? Perquè jo abans crec això no passava. Ens adrecem, molt bé, ens adrecem al públic en general.
Jo crec que la feina del publicitari sempre ha estat, i jo crec que hi ha exemples que no és, diu que la inspiració m'agafi treballant.
Ja,
què
ja
vol dir amb això? Des de, ja te sabem des dels antics, eh? Des dels grans publicitaris que van fer escola fa 100 anys, fins i tot, gairebé, han de treballar molt. És a dir, un publicitari no li surt, no se li encén la bombeta i treu la idea de la campanya així com així. Se l'ha de treballar. És a dir, ha de conèixer molt bé el producte, ha de conèixer molt bé la competència i ha de conèixer molt bé a qui va adreçat. Si ho coneix bé, farà una bona campanya. Si no, no. És a dir, això no ha canviat. Si tu em dius planificació de mitjans, sí, aquí sí que ha canviat, perquè abans no tenien tants mitjans.
No, esclar, premsa, ràdio, televisió.
I poca cosa
més. Poca cosa més.
Però clar, i ara s'han afegit i els públics estan molt atomitzats, estan molt dispersos i la seqüència de convenciment i d'atracció d'aquest consumidor cap a una marca, aquí sí que s'ha complicat molt. Aleshores, jo crec que aquí hi ha una complexitat a l'hora d'elaborar també les creativitats i l'evolució de la campanya iniciant en el temps, que això ho fa més complicada, la feina. Però jo crec que en les essències, de dir, no existeix la que s'encén.
La bombeta?
La bombeta. Aquesta bombeta s'encén després de treballar i força.
Una darrera. Aquest talent, que no ha canviat perquè és necessari, és més valorat ara que fa anys enrere?
Crec que no.
No, això em volia preguntar.
No, crec que no, perquè, bueno, perquè les inversions han canviat i jo crec que no vull pensar que els grans anunciants sí valoren el talent, però hi ha moltes vegades que hi ha hagut campanyes que jo crec que la capacitat de canviar fàcilment d'agència, de buscar ara aquest creatiu, ara una altra proposta, ara l'altra, hi ha vegades que els bons anunciants ho valoren, els mals anunciants no. I jo crec perquè són conscients de la tasca que fa per construir una marca, evidentment el posicionament l'ha de tenir clar l'anunciant, però qui vetlla per comunicar-lo correctament és qui sap de la professió. I això el bon anunciant ho valora, els mals anunciants ja no tant. I jo, bueno, jo crec que el festival ens dona una magnífica oportunitat per trobar tot aquest talent que ve a Sitges. I ara estarà a Sitges. Són gent que decideixen grans campanyes, que decideixen localitzacions de rodatges, que estaran aquí i que estaran aquí associant Sitges a la innovació. I jo crec que això és un atribut, un talent que Sitges sempre ha tingut. Vull dir, Sitges ha sigut un gran receptori de talent. N'ha vingut de forma espontània. Si a més afavorim a través d'esdeveniments que vinguin i que associin Sitges a la innovació, jo crec que és un gran actiu i un adjectiu que es pot afegir a Sitges perquè se'l mereix i que sempre ens beneficiarà.
I ha posat els peus en Xavier Durán, un Mercat Vell?
Sí, Augusto Conde, que ens porta tot a estar acabant, ara està muntant tot, entre avui i demà ho deixarà.
Què tal, com està el mercat?
Bueno, pues, la veritat és
quina sensació?
Que pràcticament... Bueno, mira, jo el coneixia de petit.
Esclar.
Jo el coneixia quan mon avi m'enviava, vivia al carrer de Vallada número 6, i em deia que anés a comprar, no? I jo he vist tota la transformació.
Això és la Madeleine de Proust, eh?
I l'he vist amb el Museu Bacardí, que estava molt bé també, i bueno, pràcticament l'inaugurem. Això vol dir que també ens ha requerit posar tot, ens ha donat a l'Ajuntament totes les facilitats, i agraïm des d'aquí el fet de que ens hagi cedit aquest espai i bueno, la veritat és que hem posat totes les infraestructures, de so, de connexió, que hi hagi un bon wifi per si cal, que hi hagi una bona capacitat d'energia de llum, la connexió de la llum.
Tot el que fa falta.
Tot el que fa falta ho hem posat, però el que és una manera de demostrar que aquest espai s'utilitza, doncs, que és útil per la ciutadania sitgetana i que s'està fent esdeveniments importants.
Ara no que veníem, però aquests requisits tècnics corregits i augmentats són els que més o menys cadascú ha hagut de trobar a casa seva, per allò de que no veiessin una imatge ni fosca, ni gens enfocada, ni un so que no s'escoltés.
No, clar.
Tot això ara és un requisit indispensable.
Totalment, no,
absolutament indispensable,
Home, si emetem en streaming i hi ha no sé quantes centenars de persones que es puguin connectar, si hi hauran centenars de persones utilitzant el wifi, doncs clar, hi ha d'haver un reforç, perquè si no peta, i aleshores quina imatge té un festival d'innovació que li peta el wifi.
És evident.
No pot ser.
Al Mercat Vell, al Saló d'Or, a l'Espai Cultural Pere Stanfli, el Sitges Next comença dijous i divendres, dos dies carregats de ponències. N'hem parlat amb el seu director, Xavier Durán. Xavier Durán, gràcies un any més.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins la propera.
Adéu.